Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us parla Carles Prunera. L'Eurocambra aprova redirigir fons europeus a ajudes per desastres climàtics com el de la Dana del País Valencià. Ara només falta que hi donin llum verda als estats membres. Brussel·les, Jordi Baró.
Bona tarda. Llum verda, una nova via aviat a disposició del govern espanyol per finançar la reconstrucció de les àrees afectades per la Dana. Gairebé per unanimitat, el Parlament Europeu ha aprovat una norma que permetrà reassignar fons europeus de cohesió per fer front a les conseqüències de desastres naturals. Un cop es completi la tramitació, només pendent ara de la ratificació última dels estats, la nova legislació permetrà als governs europeus aquest nou ús dels fons comunitaris. El canvi ja es podrà aplicar de forma retroactiva a desastres climàtics que han passat el 2024 i, per tant, servirà al govern espanyol per la Dana o al francès pel cicló a Mayotte. Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Més notícies, Maria Costa.
La Fiscalia manté la petició de gairebé 3 anys de presó i 10 d'inhabilitació contra l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per haver permès la instal·lació de dues antenes de telefonia mòbil el 2012 sense permís administratiu. Audiència de Barcelona, Maria Núria Revetlla.
Les antenes, ubicades en un solar al costat d'una de les casernes de la Guàrdia Urbana de la ciutat, va funcionar del 2012 al 2018 durant el primer mandat d'Albiol. Cristóbal Martell, el seu advocat, ha defensat així davant del tribunal la innocència del viol.
Nadie hace referencia a él, simplemente porque ni está ni se le espera, porque lo están haciendo como lo están haciendo unos trabajadores de las compañías, pero desde luego, ni una referencia a García Albiol.
El judici contra l'alcalde de Badalona i 5 exregidors i alts càrrecs públics de l'Ajuntament quedarà demà vist per sentència.
L'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat que la responsabilitat de fer seguiment de l'imam de Ripoll, cervell dels atemptats del 2017, era dels Mossos d'Esquadra. Ho ha explicat en una compareixença a la comissió que investiga el 17 al Congrés.
Respecto de las últimas medidas que se hayan podido tomar para comprobar su radicalización desde que se encontraba en Ripoll, pues eso tendríamos que preguntarle al cuerpo de los Mossos d'Esquadra.
Zoido ha negat que l'imam de Ripoll fos col·laborador o informador de la Guàrdia Civil o la Policia Nacional.
El govern ha aprovat un decret per amnistiar les famílies vulnerables que van cobrar per error una part de la renda garantida de ciutadania que no els corresponia. És el cas que va avançar al matí de Catalunya Ràdio i que, segons el Departament de Drets Socials, afecta com a mínim a unes 8.500 persones. De mitjana, se'ls hi reclama 7.500 euros. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
La consellera de Drets Socials va anunciar aquesta amnistia de pagaments indeguts per una mala praxis del propi departament i que s'havien reclamat quantitats indegudes a moltes famílies, de fet fins a 30.052 famílies, i aquest decret llei el que fa és fer efectiva aquesta amnistia.
Detingut a Cartagena un home de 47 anys que s'ha entregat a la comissaria per confessar que ha mort la seva dona de 50. Els agents de la policia s'han desplaçat al domicili de la parella i han trobat el cos de la víctima. L'autor confés del feminicidi tenia un ordre d'allunyament que va caducar fa 10 dies. Si es confirma l'assassinat, seria el cas número 45 d'una dona morta a mans de la seva parella o exparella.
Els propietaris de pisos turístics reclamen a la Generalitat gairebé 4.300 milions d'euros, segons l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, Partur. Aquesta xifra és la suma de les reclamacions de responsabilitat patrimonial que han presentat 7.200 propietaris contra la normativa que obre la porta a l'extinció de llicències. Els propietaris afirmen que aniran als tribunals d'aquí 6 mesos si no reben una resposta positiva per part de la Generalitat. Enrique Alcántara és el president de Partur.
Què li demanem a la Generalitat? Òbviament l'estem demanant 4.280 milions d'euros de responsabilitat patrimonial. Però volem una cosa millor que això, no? Que arribar en aquest punt, que és que revisi el decret llei per evitar que es destrueixi un sector regulat i pioner.
Anem a Tarragona. El govern ha aprovat el finançament pendent per integrar a la trama urbana la primera fase del futur tramvia del Camp de Tarragona. Aquest últim acord fa referència al tram de Salou. Ricard Boigas.
Bona tarda. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat la inversió de 15 milions d'euros per a la integració urbana del tramvia.
Ara sí que ja podem dir avui que amb aquests tres convenis aprovats, doncs el tram camp de Tarragona queda definitivament desencallat.
La primera fase del tramvia del Camp de Tarragona unirà les poblacions de Cambrils, Salou i Vilaseca. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
I els esports, Marcos García, bona tarda.
Bona tarda, Joan Laporta confirma que el Barça té diverses vies obertes per inscriure Dani Olmo i Pau Víctor al mercat d'hivern. El president del Barça admet que una de les opcions és la via de la justícia ordinària. Laporta confirma la presentació d'una demanda per aconseguir que el marge salarial alliberat per la baixa de Ter Stegen serveixi per donar d'alta Dani Olmo i Pau Víctor. El Barça femení espera arribar a una assistència d'unes 30.000 persones per rebre demà el Manchester City. A hores d'ara el club confirma unes 25.000 entrades venudes. El tècnic Pere Romeu que trobaran alternatives si Graham no està disponible per jugar demà. Aitana Bonmatí està entre les favorites per rebre avui el premi de best que atorga la FIFA. I en bàsquet, a 8:45, Barça-Fenerbahçe, partit d'Eurolliga. Podreu seguir aquest enfrontament a la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
Fins aquí les notícies. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQI+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'app web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
Passen 7 minuts de les 4 de la tarda i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraybar.
Bona tarda, família. Avui és dimarts, 17 de desembre, i abans de començar li enviem un petó molt gran a l'Elisenda Carot, que aquesta nit ha completat la seva transformació en un moc en forma humana i està mirant de cuidar-se i curar-se d'un refredat que ens està sobrevolant d'altra banda a tots a la redacció. Carot, cuida't molt i no pateixis que aquí et cuidem l'hortet. I si és dimarts, això vol dir, com sempre, que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Lucía Ramis, bona tarda.
Bona tarda.
Has deixat una sobretaula de veritat per venir a aquesta.
Sí, avui estic especialment contenta per dos motius.
Aviam.
Un és la rectificació aquesta que volien treure la literatura del batxiller i tot això.
T'ha posat molt contenta, no, aquest tema?
Home, és que era una aberració absoluta.
Val.
D'una banda. L'altre motiu pel qual estic tan contenta... No rieu.
Aquí està rient, ara us la presento, ja la coneixeu. La copletista més estimada de Catalunya, Brigitte Lamu.
Crítica de Marieta.
Veu.
Si ets soldat,
agafa-la.
Si no hi hagués anat, jo encara tornaria a anar a la Font del Gat.
Bona tarda, Brigitte.
Bones tardes, radioients i radioientes, i sobretot que sempre saludo la gent que està malalteta, avui en especial, a la nostra directora i presidenta.
Perfecte.
Elisenda, recupera't, nena.
L'he saludat perquè sabia que es fotria pel mig, i dic, per tant, fem-ho bé, però la Lucía Ramis ens està explicant per què estava contenta.
Primer, no, mira, la veritat.
Primer ha dit que perquè li ha agradat molt aquesta rectificació amb el tema de que si la literatura catalana i castellana serà obligatòria o no, bé, no obligatòria no.
Que la treuen directament.
Si es mantindrà el currículum o no es mantindrà, que finalment sí que es mantindrà, i això la posa molt contenta perquè en cap cas ha de rectificar un article que ja tenia fet, i la segon motiu...
Explica.
I el segon motiu,
ara m'he posat a escriure l'article que havia escrit, però en fi, és igual. A banda d'això, estic contenta perquè venc de lliurament de la Lletra d'Or el millor llibre de l'any 2023.
Ah, qui ha sigut, nena?
Que ha estat per... et vaig donar els ulls i vas mirar Les Tenebres, d'Irene Solà.
Ah, la de les muntanyes.
Aquest lliurament amb un dinar, i en aquest dinar doncs hi havia molta gent estimada, i ho hem celebrat molt.
Amb aigua, nena.
Sí.
Sí.
Moltíssima aigua. Això, la Lletra d'Or,
és remunerat.
No, però et donen una lletra, que és la lletra fi, que és la lletra de l'equilibri, que és la lletra de l'amor, que és la lletra... és un premi que s'atorga Gorga des de fa 68 anys, em sembla, que està a punt de fer-ne 70, i això va començar l'avi del Manel Capdevila, que és qui l'atorga actualment, són una família de joiers, i llavors fa la joia posta.
És d'or.
És d'or. I té dues particularitats. Una, que els membres del jurat duran fins que feim 50 anys.
Ah?
Un cop que feim 50 anys, hem de posar un substitut.
Molt bé.
Això d'una banda. Llavors, es tria el millor...
Per tant, no hi ha mai cap jurat més gran de 50.
No podem anar mai,
val.
I, inicialment, hi ha dues trobades. Mm-hmm. Una és un dinar de tots els membres del jurat, en el qual decidim quin és el millor llibre de l'any anterior. El que passa és que enguany hem trigat una mica a fer aquest primer dinar. I llavors, antigament, quan s'atorgava aquest premi, l'editor o editora del premiat, del guanyat, del guanyador, del premiat, el que feia era organitzar ell un sopar, un dinar a casa seva.
Nens.
I cuinava ell mateix, no? I llavors,
el premiat?
El premiat o el seu editor?
Sí.
Hòstia, però això és un horror de premi, no?
Llavors, clar, i ara ja no ens convida a casa seva a fer una paella, que era el que es feia antigament, o uns entrepans, que també s'ha fet antigament.
Quanta gent sou, al jurat?
Devem ser uns entre 7 i 9.
Més sí. L'editor...
No, llavors ja no ho fa a casa seva, llavors ara es fa en un altre lloc.
Mira, et dono un premi i el premi és que em convides a dinar a casa
teva. No, em convides a dinar i no només això, també convides a la premsa, perquè cobres...
Sensacional, no para de millorar aquest premi. És el premi que tot escriptor vol rebre, no? Lletra d'or. Si te'l donen, corre, no?
No, la veritat és que ja, si mires tota la llista dels guanyadors del Lletra d'Or, és un premi molt prestigiós. De fet, em sembla que Terence Simoix va demanar ser enterrat amb la Lletra d'Or i, a més, un paquet de tabac a la butxaca dels calçons, i res, és tot un honor formar-ne part del jurat. I de
ja se t'acaba, no, nena, perquè els 50... Fa 3 anys que fa 50 anys.
Escolta'm.
Mira, no fa 3 anys que faig 50 anys, encara en tinc 47.
Encara?
Però mira, encara veuré el 70 aniversari del Premi Lletra d'Or, perquè esperam que se farà una gran celebració per commemorar.
Doncs, Lucía Ramis, gràcies per marxar d'aquesta sobretaula, que tenia bastanta bona pinta per venir a la tarda de Catalunya Ràdio.
La veritat és que era bastant divertit,
Sí, semblava bastant. Aquí continuem amb els Carquinyolis a la producció, la Dolors Joanola i avui a la peixera el David Bueno, i les ratafies al control, el Sam Silva i el Fran López. I wanted to have fun. Ai, sí, aquest tema. Learning to fly, learning to run. Aquesta és Adele. I let my heart. I es veu que el que ha passat és que un jutge brasiler ha ordenat retirar de totes les plataformes de streaming aquesta cançó, Million Years Ago, d'Adele, perquè podria ser un plagi de Mulleres, de Toninho Gerais, un cantautor brasiler. Comprovem-ho, a veure.
Já tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores.
Fran, tu què dius?
Sí,
el que s'ha escoltat les cançons senceres diu que sí, clar, aquí passa que no tenim la referència a Mulleres. Arriba a Brasil i allà diuen, nano, això fa mil anys que ho sentim aquí, plagi, vés a saber. Coses dels jutges. I aquí els garquinyolis habituals tenim Fran Domènech, Esther Vallès, bona tarda a tots dos.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Fran, amb què has perdut el temps avui?
Doncs mira, he perdut el temps remenant en un dels esports nacionals de Catalunya. En un dels esports, un dels que ens agrada és quan parlen de nosaltres a l'estranger, l'altre és seguir la informació meteorològica.
Ah, sí,
la informació del temps.
No,
en aquest cas és seguir la informació del temps. És una peça que hem vist al 324.
Val.
Els meteoròlegs estan estudiant aquest fenomen creixent que hi ha al nostre país, el de les pedres gegants, que durant la Carla Marçada doncs, van caient del cel. Ja sabeu que són aquestes boles de gel que cauen quan hi ha pedregades i que en els últims anys doncs, ha crescut. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya ha fet un estudi que és únic en el món per intentar preveure aquestes pedregades i avançar-se a les conseqüències doncs, que ja sabeu que tenen habitualment. Què passa? Doncs que hem vist aquesta notícia relacionada amb coses que caien del cel, amb boles, en aquest cas, gelades, però res comparable al que vam descobrir ahir al capítol del Foraster, que parlava dels fets de, no sé si el recordareu, segurament la Brigitta sí, el 5 de novembre de 1851. Tu te'n recordes, Brigitta?
I tant.
Què va passar aquell dia a Nulles, en el camp?
Doncs mira, una pedregada, nen.
Sí, no.
I un soroll.
Una bola
un
de què?
Soroll.
De foc, digue-ho.
De foc.
Una bola de foc que va caure a Nulles, en el camp. No, un meteorit increïble, que a més va deixar diversos fragments, Brigitta, tu te'n recordes? No, el vas esquivar.
Bueno, d'escrivientes.
No, no, 1900.
Estem donant per sentat que la Brigida té 500 anys.
No, vaig néixer en 1905, però és així, és així. Bé, doncs jo li segueixo el rotllo.
Va haver-hi explosions quan van entrar en contacte amb l'atmosfera? Va caure el meteorit?
Això a Nulles, que és un poble preciós.
Sí, maquíssim, de l'Alt Camp. Preciós. No, plaça de la Vila, com a tots els pobles de Catalunya. En fi. I el Quim Masferrer va parlar amb una persona que conserva un fragment d'aquests meteorits. Oh. I va donar un consell per tots aquells que, si alguna vegada ens passa, cau un meteorit,
no
i tenim
trobar,
la voluntat, potser, de dir, agosarats, anem a agafar-ne un tros...
No, que crema.
Espera un moment. No ho feu, si us plau. Li va ensenyar un trosset, veiem.
Va caure aquí a Nulles.
Sí, va caure.
Al portal, que vaig a la plaça.
I ja li ensenya.
Pesa, eh?
L'agafa el Quim.
Pesa, tio.
Pesa, pesa.
Mare meva! I quants trossos com aquest devien caure, Quinulles?
Van caure diversos trossos. Van caure aquestes boles, però eren roentes, eh? Eren incandescents, clar, eren vermelles, eren fuses, i que van haver d'esperar a que refredés per poder agafar trossos. I llavors, diversa gent va agafar trossos.
I hi ha diverses persones que a Nulles doncs, tenen aquests trossos...
El seu tros de meteorit allà.
Sí,
casa,
amb 15 centímetres de diàmetre, aproximadament.
Com una...
Sí, sí, és gran, és gran. És
molt
bé,
que això energèticament és molt potent, nen, perquè ve del multivers.
Ah, exacte, és un tesseracto, no?, d'aquests que...
Molt bé, nen, tu sí que saps. Sí,
tu saps quants meteorits han caigut a Catalunya al llarg de la història?
Jo diria que uns 9 o 10.
10, molt bé. Bravo, perfecte, Brigida.
Sap tot,
bravo, bravo.
L'enciclopèdia de la Catalunya Universitat. Esther Vallès, què m'expliques tu?
Doncs mira, algú ha pensat mai què passaria si les princeses Disney anessin al metge?
M'agrada molt.
Quin diagnòstic tindrien?
Ui, ja t'ho dic jo.
Que trobarien cua, segur.
El metge no sé, el psicòleg...
Gandules.
Anèmiques totes.
No, no, i gandules.
Doncs mira, la Llucia Ramis no va desencaminada. Avui el British Medical Journal recull un estudi que han fet metges. És a dir, els metges s'han reunit per fer d'estudi.
Això m'encanta, perquè jo quan hem venut aquest tema a la reunió del programa he anat a dir, a veure, British Medical Journal la serà una d'aquestes patilles que s'inventa, però no, és de les més referenciades i de les revistes de més prestigi, per tant...
I de bon d'analitzar aquestes penques.
Bueno, escolta, també s'han de divertir una mica els metges.
Està tot el dia dormint, totes blanques, ja se sap. Jo us he triat les tres que he preferit, després en fem d'altres. Comencem per la princesa que compleix tots els cànons de bellesa de l'època, Blancaneu. A veure, per qui no sàpiga la història, Blancaneu viu amb la seva madrasta, la seva madrasta és la flor i nata del regne, i la maltracta fent-la quedar al castell. Què diuen els metges? Què pot passar? Que el fet que no tingui la interacció social que nosaltres tenim la posa en risc de tenir malalties cardiovasculars, depressió, ansietat i mort prematura.
Bueno, clar, si donen una poma enverinada, sí, bueno, el risc de mort prematura incrementa bastant.
Se'n va amb 7 homes sola a viure en el bosc.
Bueno, llavors aquí tenim
aquesta
un altre tipus de malalties.
Aquesta és la interacció social, no? Sí. Ara parlem de la Ventafocs. A veure, l'exposició contínua de la Ventafocs a la pols la posa en risc, segons els metges, de desenvolupar una malaltia pulmonar ocupacional.
Clar, això és un risc laboral, ja, en
exactament,
aquest cas.
Que s'agreuja, atenció, quan la fada padrina escampa quantitats enormes de purpurina màgica.
Ah, microplàstics.
Clar, també coneguts com els microplàstics recoberts d'alumini. Per tant, els metges suggereixen que en lloc d'un príncep, la Ventafocs
una aspiradora robenta.
Teràpia respiratòria.
No, i no només, és a dir, has de tenir problemes psicològics per culpa de la baixa autoestima, de tenir-te tot el dia explotada, i a banda el fet de l'esgotament, no?, físic que implica estar tot el dia netejant.
Les dues germanastres, a més, aquelles...
A sobre, que t'estan allà matxacant fent bullying tota l'estona.
És
que clar.
O sigui... No, perquè aquí estem amb el tema mèdic, o sigui, no entrem ja ni en el psicològic, per tant, estem dient estrictament malalties
bueno,
que
la salut mental també és molt important.
Sí, exacte, sí, després recollirem els de la salut mental. Ara és els físics, purament. Ara anem a l'última, que és per mi el diagnòstic més curiós del top 3 que us porto avui. Això que sona és la música de Rapunzel. Els autors diuen, d'aquest article, que és probable que els fol·licles pilosos de Rapunzel es fagin malbé per les fortes estirades de la seva cabellera.
Vale.
Recordem que Rapunzel és la princesa de cabells llargs rossos, que sempre va amb una trena pels llocs. Què li passaria a Rapunzel si anés al metge?
Què li passaria?
Que li diagnosticarien una alopècia per tracció, cosa que pot provocar mals de cap i pèrdua permanent dels cabells.
Mare meva. Com a mínim, perquè aquesta també la tanquen en una torre i s'està allà fins que vingui algú a buscar-la.
Ah, també, s'acaba fatal l'escap.
Que és terrible.
I després hi ha la princesa aquella de...
Aviam, quina, digue'n una.
Del pesol sota els set matalassos, vos
en
recordeu?
Sí, aquesta no és Disney, però...
Devia tenir problemes com a d'esquena, no?
Valgia.
No, home, aquella és una mica llepafils, no? Perquè nota un pèsol, diguéssim, no?
I la vella dorment, no?
N'hi havia d'altres, que n'hi ha d'altres.
Anem a altres. Una altra és la princesa d'Aladí, Jasmine, que té risc de tenir soledat perquè porta una vida al palau sense amics, que en aquest cas són humans.
És veritat, aquell tigre, no? Té un tigre d'amic.
Exacte.
Això s'escapa i se'n va amb l'Aladín.
I també deien que tenir un tigre d'amic et porta a altres malalties, sí, que és el contacte amb els animals, és el que hi ha.
Però si tenia animals de companyia, tothom diu que va molt bé.
Sí,
i no
és
sé,
molt bo per la salut.
I que és millor que les persones, i no sé què.
Doncs mira, parlant d'animals, la vella i la bèstia podria exposar la vella, en aquest cas, a malalties infeccioses com la ràbia o la brucel·losi.
Aquí hem de donar raó una mica als metges, no? Perquè aquella mena de bèstia que deu tenir, allò?
Doncs, bueno, clar.
No, no, que era molt net.
Era
molt net. Només
es dutxa quan vol lligar-se a la vella.
Però és un senglar? Què és un senglar?
No, és molt pelut, és com molt pelut, amb ullals. Té ullals com de senglar, però és molt pelut també. No sé quina barreja de coses deu ser aquella bèstia. Sí.
Mira, parlant ara el que deia la Llucia, Mulan, que és una de les altres, sí, la pressió social i familiar per mantenir l'honor pot provocar-li problemes, ara sí, home, de salut mental.
Claríssim, de no complir les expectatives del teu pare. A més, sí, això... Aquí,
Mulan, som una mica totes.
Obrim aquest meló. Sí.
I per últim, Pocahontas, que adverteixen que el salt des d'un penya-segat de 252 metres seria físicament impossible sense que tingués fractures greus. Aquí tenen raó, això no cal que ho estudies gaire per saber-ho.
Ara hi ha aquesta gent que fa aquests salts a hiperrisc amb Red Bull i es tiren.
Sí, clar, acaben... però tenen... No són tan elevats, jo diria.
No, és claríssim. Bé, aquestes són les malalties que són susceptibles de patir les princeses Disney. Ara parlem d'això i moltes coses més a la tarda, perquè fins les 7 atents a la ràdio, perquè...
Si està tan bé, nens.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Aquest Nadal, el recinte modernista s'il·lumina amb la quarta edició dels Llums de Sant Pau. Viu una experiència renovada on podràs explorar tradicions nadalenques d'arreu del món. Coneix en Llumi, el teu guia màgic, i aconsegueix el passaport nadalenc per documentar el teu viatge. Del 21 de novembre al 12 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
A l'Agenda del Pagès 2025, les vaques de llet. I com sempre, els millors consells per cuidar el camp i l'hort. Les fires, els mercats... Agenda del Pagès. Compren per tu i per regalar. El quiosc per només 5,95 €.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Imagina't un Nadal ple de somnis. S'apaguen els llums, s'aixeca el taló i neix un univers ple d'històries.
Aquestes festes regala emocions. Regala teatre. És fàcil, és especial. És el millor regal. Entra a regalateatre.cat i faràs feliç a qui més estimes.
Cada Nadal tens una cita molt especial. Guineus, roses, asteroides, aviadors i el petit príncep. Tots t'esperen. Estàs a punt?
El petit príncep. A partir del 5 de desembre, al Paral·lel 62. Entrades a elpetitprincepmusical.cat.
L'essencial és invisible als ulls.
Enmig de tanta frenesia, trobar la calma sembla una utopia. O no? A la Mira fem periodisme a foc lent, de xup-xup, que s'allunya de l'actualitat efímera. Expliquem històries que parlen de tu, que parlen del país amb una mirada humana i propera. La Mira, la revista de no actualitat que t'arrela. Entra a lamira.cat i subscriu-t'hi.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquest Nadal,
regala la nova traducció de Middlemarch de George Eliot, la gran novel·la victoriana. Amor, corrupció, enveges, dones malcasades i valentes i joves que volen canviar el món. Tot això i més ho trobareu a l'obra mestra d'una de les millors escriptores de tots els temps, publicada a la Bernat Metge Universal per la Casa dels Clàssics. Ja a llibreries.
Durant el confinament i des d'una terrassa,
estem ready.
Tres amics i la seva música es van fer virals. Són els Stay Homes.
Hola, què tal?
Com van viure aquell fenomen?
És 24 hores, Stay Homes, Stay Homes, Stay Homes, currar, currar, currar.
Stay Homes, la banda que no hauria d'existir. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
5 minuts i 4:45. Tots els que sou pares, mares i, sobretot, avis, ho teniu clar. Aquest divendres s'acaba el col·le.
Això és una catàstrofe.
Què és aquesta música?
Això no sé qui l'ha posat.
Té deu.
Fa molta il·lusió retrobar-se amb els infants, amb els fills.
El problema és que no retrobes. Ells són a casa, però tu no. És el tema. I això vol dir que els nens tenen vacances, que estaran per casa, i això passa tant en famílies en què els pares encara són parella, com també en aquelles famílies en què un pare viu aquí i l'altre viu allà, i, per tant, s'han de repartir la canalla. Afegim Carquinyoli, Anna Ayala, bona tarda.
Bona tarda.
Què t'expliques de bo?
Doncs mira, una cosa molt bona que t'explico és que jo no tinc fills, per tant, no tinc ningú amb qui.
No te'ls trobaràs a casa, eh?
Ni me'ls trobaré a casa, ni me'ls he de repartir amb ningú, però...
Bueno.
Sí que tinc exemples molt a prop, però quan dic molt a prop vull dir super a prop, en què un pare s'ha de repartir la canalla no amb una mare, sinó amb dues. Per tant, imagina't quants criteris diferents pot haver-hi aquí a l'hora de criar
Santa
la canalla.
Hi ha bon rotllo, almenys, aquí?
D'entrada, sí, però bueno, a tot arreu hi ha... A tot arreu on hi ha bon rotllo, si grates una mica, salten crostes.
Hi ha complicacions.
Això mateix. En aquest sentit d'aquests mals rotllos, us porto un tuit que ens ha cridat l'atenció, i quan dic ens... Vull dir que a qui li ha cridat l'atenció és a la jefa, a la Carot, que des d'aquí t'enviem un petó molt analgèsic.
Exacte.
I aquest tuit deia... La meva filla de 10 anys té la mandíbula petita i no té espai per les dents. Hi hauria l'opció de posar un paladar per fer-hi espai i després segurament un temps amb bràquets. Però el seu pare prefereix no fer res. Consells, advocat...
Doncs mira, parlant... Bé, és un tema que a la taula no tenim ningú amb fills i separat, evidentment, però vaja, en parlarem ara mateix amb la Montour. Ella sí que és advocada familiar, mediadora, autora del llibre Divorcis amb amor i l'últim que ha fet aquest any mateix, Amor, hem de parlar. Montour, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Entenc que aquesta situació te l'has trobat o tu ja estàs en un pas una mica més complicat d'aquestes relacions entre famílies separades?
No, això és un clàssic, lo de l'ortodòncia. Jo trauria ferro i diria no, és un gran sidral, és simplement que els pares opinen diferent, cosa que a la vida passa, no? Pots estar casat o separat, però de vegades hi ha coses que no les veus igual. I això dels ferros, de les intervencions així, bueno, amb les dents, que ara està molt al dia, hi ha pares que no els sembla bé. Com va passar també amb el Covid, no sé si us en recordeu, hi havia pares que volien vacunar, hi havia que no... Això és normal, forma part de la vida, no?, de les relacions.
Clar, entenc que això no s'arriba a les últimes conseqüències amb aquests temes concrets de portar-te, agafar-te un advocat i anar contra la teva exparella, però clar, estem sempre en mans d'una mediació, és a dir, si no hi ha entesa ja de base, és a dir, si una exparella no té prou confiança o no té prou bona relació com per parlar-ne, quin és el següent pas?
Clar, igual que abans us he dit, ostres, no hi digueu que és tan... no és un sidral, no és tan greu, sí que t'haig de dir que hi ha parelles que per això acaben als tribunals, sí, i tant. Sí, sí, primer s'ha de fer una mediació, s'ha d'intentar que es posin d'acord, perquè aquí hi ha una cosa important a tenir en consideració. Què hi diu el criteri mèdic? D'acord? Perquè, clar, un pare pot dir, jo això no ho vull, però si la seva filla ho necessita, pot haver un tema econòmic, jo no ho puc pagar, que això és una altra cosa, però jo no ho vull perquè no ho vull... Això, hi hem d'aplicar el sentit comú, el seny, no? Vull dir, si una criatura necessita uns aparells a la boca perquè li ha de facilitar, bueno, tot això, no? Que ara tenim les boques pues, molt ben col·locades totes perquè això ajuda als dolors articulars, etc, doncs tampoc s'hi pot oposar arbitràriament, D'acord?
És a dir, tu has de tenir unes raons, no? I has d'al·legar alguns arguments.
Sí, de vegades sí que dius, mira, és que jo he vist un altre metge i m'ha dit que no, que això no cal, que ens hem d'esperar. Però sí que heu de pensar, disculpeu, que hi ha un procediment específic judicial que es diu la controvèrsia en l'exercici de la potestat, que és quan els pares no s'aclareixen amb aquestes coses, o amb el tipus d'escola, o si ha de fer la comunió o no, tot aquests tipus de discrepàncies que poden existir. I al final, si no ho soluciones amb una mediació, o sigui, parlant-ne, i cadascú que es posi, doncs jo crec que això és una intervenció massa precoç amb una nena de 10 anys o el que sigui, sí que al final ha de decidir un tercer, que es basarà pues, això amb els criteris mèdics, etc, que ha de ser un jutge, sí. En principi, si em permeteu que faci la falca, jo no recomanaria a cap família que un jutge tingui que decidir si el seu fill porta parells o no. Però perquè hi ha sistemes abans per posar-nos d'acord, però de vegades passa, de vegades passa.
La Brigitte de la Murta no pregunta.
Sí, sí, doctora Tur. Miri, li podria preguntar...
Lletrada.
És lletrada. Sí. Doctora lletrada.
Soc quasi doctora, però no el que aquí diem.
Doctora quasi lletrada. Resulta que li vull preguntar. No és que m'ha fotut un lío amb tants títols? Bueno, m'ha entès, oi, el que li volia dir?
Sí, doncs ja
la pregunta. Nena, mira, es prioritza el benestar de la criatura o el malestar a la parella? No sé si m'he explicat bé.
T'has explicat perfectament i torno al que he dit abans. Tu has de mirar, és el benestar de la criatura, o sigui, estem parlant de la seva salut. Això és necessari per la seva salut? O estem fent una intervenció capritxosa?
Ara.
El que volem és, eh?
Però tu què t'hi trobes, nena? Sí, tu què t'hi trobes?
Jo, si et dic la veritat, ortodòncies, ara la gent no discuteix tant. Jo el que m'hi trobo més és amb el tipus d'ortodòncia, per exemple, perquè ara hi ha moltes ortodòncies sense plom, sense no sé què, bueno, he dit sense plom, igual m'he equivocat, que són com molt més cares, que són com més orgàniques, que diuen, llavors hi ha pares que diuen, mira, escolta, a la mútua ja li posen l'ortodòncia i ja va bé, i altres, no, però això diuen que té... I aquestes mediacions sí que ens hi trobem, no tant sobre si hi ha d'haver ortodòncia o no. Però mira, aquest cas que us han piulat, doncs aquest pare diu, què dius? No s'ha de fer això.
Mont, perdona, i a l'hora de posar-se d'acord els dos pares separats, sí. Importa igual si és custòdia compartida que si és un règim de visites? És a dir, pesa igual l'opinió de tots dos en aquest cas?
Sí, sí, Anna, això no és un tema de guardes ni de custòdies, és un tema de potestat. Són decisions sobre la salut dels fills i això és igual que tu vegis el teu fill un dia, dos o tres, no té res a veure. Penseu que de vegades això ens passa, tot i que és més extraordinari, amb famílies que no estan divorciades també, eh? Que et venen i et diuen, ens volem posar d'acord perquè ell vol... Jo què sé, veu molt clar que li han d'operar d'això i jo no ho veig tan clar. I no necessàriament has d'estar divorciat. Sí que és veritat que quan ja hi ha separació, doncs és més fàcil que no tinguis el mateix criteri que la parella o que no ho tinguis tanta facilitat per solucionar-ho o per acatar l'opinió de l'altre. Però pot donar-se també, sí.
M'obries la tremolor al tema dels diners, no? És a dir, què passa aquí si una de les parts pot assumir un tractament i l'altra no pot assumir el tractament?
Clar, aquí depèn, eh? Hem de pensar si la salut pública té una resposta per tot això, si és un tema mèdic, la salut pública, les mútues, que molta gent té mútues, etc. Però clar, si tu... Pensa que les despeses dels fills es paguen en proporció als teus ingressos. Ah. O sigui, mai... Les parelles que estan al 50-50 són les que guanyen igual. Mm. I aquí, si un guanya molt i un guanya poc, doncs, per exemple, si aquest aparell que li proposen val, i això m'ho invento totalment, 1.000 euros... Pues, a lo millor costa, el 70% l'ha de pagar el que guanya més i el 30%, i dic una proporció també aleatòria, però hi ha proporcions, el que guanya menys. Llavors, sí, s'ha de tenir aquest criteri també l'econòmic, com en totes les famílies, eh? Arribes on arribes, de vegades no hi arribes a coses que voldries fer pels teus fills i hem de desitjar que la salut pública doni resposta a tot allò que és necessari pels nostres fills i filles.
Esther.
Sí, que una de les coses que ara has dit és l'àmbit escolar. Bueno, jo conec un cas molt proper on els pares estaven separats i el pare, en aquest cas, volia portar els seus dos fills a una escola privada i la mare no. I clar, en aquest cas, quin dels dos interessos preval? Encara que el pare digués, ei, jo sí que li puc pagar la privada, com se soluciona això?
Vale. No hi ha una regla de tres absoluta on jo ara et pugui dir passaria això. En principi el que sí que és una norma és que si els nanos ja estan en una escola determinada, no els canviarem si no estan d'acord el pare i la mare, d'acord? De fet, el Departament d'Educació no permet que una plaça es mogui si sap que hi ha discrepància, o sigui, que una criatura es canviï d'escola si sap que hi ha discrepància entre els progenitors. I si tenim aquesta discrepància i diem, no, és que jo... però per què el vols canviar a una escola privada ara? Mira, és que el meu fill ha patit bullying, o mira, és que el meu fill està tenint un rendiment molt baix i jo crec que, clar, si hi ha motivacions, i em torno al que m'ha dit el que m'ha preguntat al principi, hem de mirar el benestar dels fills i, amb segons quines edats, escoltar també la seva opinió.
Això anava a dir, a partir de quina edat es comença a escoltar els nens en tots aquests temes?
Sempre. L'opinió dels nens sempre s'ha d'escoltar, i de les nenes, eh? Sempre s'ha d'escoltar. Una altra cosa és que els hi hem de treure la responsabilitat. Ells no decideixen. Els adults els escoltem i nosaltres, que som les persones adultes, prendrem la millor decisió. Però clar, si tu estàs parlant amb un nano de 3 anys és una cosa, i si estàs parlant amb un de 17 que t'està dient jo em vull canviar d'institut, és una altra, m'entens? O de 16, inclús de 15, un adolescent ja més madur, que ja pot dir, mira, és que a mi en aquesta escola em passa això o em passa allò. Però hi ha pares que, bueno, pues sí, això pues a la privada, o volen de tipus religiós, o de vegades hi ha temes d'idiomes, sabeu que, per exemple, a Barcelona hi ha gent que de tot arreu, i a vegades volen, pues jo sóc italià, vull que vagi a l'escola a italiana o a la francesa, o, sabeu?
Sí.
Cadascú té els seus criteris i... En principi, l'única norma que us puc dir que preval és que quan ja estan en una escola i estan bé, si un dels progenitors vol que es quedi en aquella escola, segurament tindrà les de guanyar.
Lucía.
I ara que arriba el Nadal, que aquestes festes són complicades, no? Normalment sí. Ja és difícil ajustar-ho, en casos aquests, com aquests, és especialment complicat, no? Ajustar les agendes perquè els infants puguin estar a les dues famílies.
Llúcia, però si ho has fet bé amb el divorci i tu has pensat bé i ho has parlat bé,
posant
la idea és...
Però posant que no ens portem bé, eh?
Si no ens portem bé, llavors ho tindrem dividit absolutament. Si ens portem bé, el que haurem fet és pensar en les criatures i dir, el dia 25 a casa el pare és la bomba perquè estan tots els cosins, anem allà. El dia 1 estan a casa la mare, anem allà. No serem estrictes, sinó que deixarem que les criatures tinguin les seves relacions familiars, doncs com tothom, és igual que els pares estiguin divorciats. Ara, si no som capaços de fer això, el que passa amb la gent que va a tribunals o que té molta conflictivitat entre ells és que llavors, des de que s'acaba el cole fins a la meitat del període de vacances, estan en un. I d'aquesta període fins que tornen al cole estan en un altre. Llavors un any els veus per Nadal i l'altre any no et toquen. Vull dir, és molt estricte. Però, a veure, molt de conflicte aquí no hi ha, perquè hi ha aquesta decisió de la divisió exacta del temps de vacances, un amb un i un període amb un i l'altre període amb l'altre.
Seguint amb el tema aquest de les festes i les vacances de Nadal, avui li estem traient a la Montour tot el suc possible.
Sí, m'esteu fent un examen, eh?
S'explica molt bé,
Jo ara vull anar al tema de qui escriu, t'estic picant l'ullet, qui ha d'escriure la carta pels Reis, saps? La carta l'ha d'escriure només el pare que estigui amb la canalla aquell dia de Reis, o l'han d'escriure entre tots dos?
No, bona pregunta.
Suposo que
clar,
ens estem entenent.
Si m'ho preguntes a mi, que em dedico a mediació familiar i que faig divorcis amb amor, et diria, evidentment, els dos progenitors, i a més aquí hi ha un factor educatiu. Els nanos, les criatures no han de rebre, si pot ser, regals en una casa i regals en una altra casa. Si pot ser, posem-nos d'acord. I el que jo pacto normalment amb les parelles que treballo és que hi ha un any estan a casa d'un i un altre any estan a casa d'un altre, però sempre el dia de Reis es comparteix i la idea sobre quins regals rebran i com ho faran es fa conjunta. I el dia de la cavalcada, si pot ser, com a mínim fins que tinguin 7 o 8 anys, es comparteix. És que no ens hem d'oblidar que ens divorciem, però seguim sent un equip parental, seguim sent una família, per aquelles criatures seguim sent els seus progenitors. Per tant, això és el que hem de prioritzar si volem que ells estiguin bé.
I tu que tens certa experiència amb aquest terreny, tu creus que anem més cap a aquesta mena de divorcis o, és a dir, pel que tu veus, hi ha més situacions a les que has de mediar perquè hi ha un mal divorci o estem anant cada vegada més a simplement separar-nos, separar les vides, els camins, però mantenir una mica aquest equip que tu deies que havia d'existir?
Jo crec que ho puc contestar jo i ho podeu contestar tots, tret de que tingueu algun exemple en concret de que no funcioni, però la gent cada vegada s'ho pren menys. O sigui, hem vingut d'una societat que si algú era infidel el podies matar, la maté perquè era mia, a una acceptació de que, bueno, que vivim molts anys i que la vida pues, de vegades canvies de parella o simplement deixes una relació i que això doncs, pot ser dur de passar, però que és normal. I sobretot el que jo percebo molt és que la gent el que no vol és que els seus fills i filles pateixin i, per tant, s'esforcen. I diré, perquè de vegades em diuen, bueno, perquè tu, de les teves parelles, sempre venen molt consensuades, però les xifres del Consejo General del Poder Judicial, que cada any treuen el nombre de divorcis amistosos i divorcis contenciosos, clama al cel, estem de vegades al 80% que són amistosos.
Bueno, mira, bones notícies, bones notícies.
Sí, clar, els que no són amistosos, per exemple, si ara hi ha una parella de celebrities que es divorcia i fan de tot i ell va a casa d'ella, tipus Angelina Jolie i aquest altre.
Clar, com tot és més cridaner, sempre aquest cas, no?
És més cridaner. Un altre que es divorcien i van bé i va tot bé amb el fill, d'això no és notícia ni és interessant. Doncs als entorns laborals i socials passa això, que els que més veiem són els que tenen problemes, això també és veritat.
A veure, Brígida.
És que mira, doncs m'has deixat en safata perquè estava molt disgustada, perquè clar, jo sóc de 3 o 4 generacions abans que vosaltres.
Wow.
I sempre havia estat...
Ni divorci, ni dret del divorci. Llavors.
Sempre havia estat un mercat de calaf, no? Era traficar amb el nen i utilitzar-lo. Si em dius que aquest 80% ja no és així, doncs filla, em quedo més tranquil·la, perquè com això ho he viscut tantes vegades, que era un intercanvi d'interessos, el nen o la nena no importava per res, si dius que això del tribunal aquest del superior, doncs ja em quedo més tranquil·la.
Bueno, no sé què dir-te. Sempre hi ha hagut pares que han pensat bé... O sigui, això és la societat en general, la de Gaia existeix, vull dir, hi ha pares que no saben cuidar dels seus fills, el divorci és un factor, però hi ha altres de factors, i en canvi cada vegada hi ha més consciència que en els fills, doncs, el fet del divorci no ha de suposar un perjudici, que... jo crec que sí, jo sóc optimista amb això.
Doncs vinga, va, alegria.
Doncs res, la Montur...
Alegria, que és Nadal.
Exacte, ara. Advocada familiar, mediadora, autora dels llibres Divorcis amb amor i Amor hem de parlar. Moltes gràcies per aquesta classe que ens has fet pràctica i res, felicitem-nos.
Espero
que...
haver provat.
Absolutament. Sí, vaja, amb nota. I no és la primera vegada. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Fins la propera. Adéu.
Falten 20 minuts per les 5 de la tarda. Fem una petita pausa i de seguida tornem.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Carlos Baraíbar.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Qui vol menjar bé, compra als mercats de Barcelona.
Qui vol triar i troba tot allò que busca.
Qui vol cuinar bé, escolta els consells, les receptes i els trucs dels venedors.
Qui sap el que vol, torna al mercat.
Mercats de Barcelona. Frescos, bons, sans i sempre al teu costat. Aquestes festes i tot l'any, als mercats et desitgem salut i bons aliments.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Ens allunyàvem lentament i ja la Terra es confonia amb els éssers. De Paradisos Oceànics, d'Aurora Bertrana. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio... amb la literatura.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
Oh, amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, eh?
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sense en Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.
17 minuts i les 5.
Que maco que diu el teu nom avui, eh?
Home, clar.
Se'n feia raro.
Tenia un altre separador que diu La tarda de Catalunya Ràdio, sense Elisenda Carot.
Ah, molt maco. Te'n
posa aquest alguna vegada.
Puc fer una incursió ara mateix?
Per sempre.
Quan falten 17 minuts per arribar a les 5 de la tarda?
Sí, digues.
Mira, posa'm una música, Fran. Ja, ja. L'Ester abans ens ha explicat les patologies i els problemes de salut que podrien tenir algunes princeses Disney, no?
Les princeses Disney, és veritat.
I la Brigitta ha dit, escolta'm, la bèstia... quin animal era, no?
Sí, sí.
Doncs mira, hem anat a buscar... No, no, van entrevistar el Glenn King, que és un dels animadors de Disney.
Qui va fer això? Quina peça aquesta on l'has trobat, això?
Va fer una peça a La Vanguardia l'any 2014 i va explicar doncs, que havia estat un procés complicat perquè van intentar ficar doncs, molts animals, concretament un lleó,
atenció, un
búfal...
Aviam, què és la bèstia?
Lleó.
Què és la bèstia?
Un lleó, sí. Un búfal...
Un búfal...
Un goril·la... Sí. I un os. Tot això...
Tot això en un.
Ullals, el pèl...
El goril·la no el veig,
Llavors, cadascú que s'imagini ara si aquests animals que diu el Glenn King, que és l'animador de la bèstia, doncs hi són representats en la seva figura.
Jo diria que era un porc senglar de vandellós.
També lleó i una mica d'os, també.
Té banyes, és veritat, té banyes, aquells ullals... Sí, pot ser, un popurrí fantàstic.
Això és la font oficial, eh? Vull dir, això és l'animador que es va encarregar.
Ara, jo li trobo un què, eh?
Aquí.
En aquest animal, jo sí.
Home,
jo
m'agrada.
És un típic embotrador, no? Una
sí, mica. És allò com un perforador, com diuen...
Estem parlant de coses de Disney.
Un taladrín, com diu la Montse Virgili, nens. La Montse Virgili.
Això sí que és ben bé sense l'illa de carota.
Ho havíem fet delicat, ho havíem fet de construït, i vinga.
Les dones i els dies hi ha un taladrador en aquests senyors que sembla que volen fer un forat a la paret.
És veritat.
Jo aprenc molt amb aquestes dones.
Ahir vam fer un programa del que tenim molt a aprendre.
Molt, molt. Bueno, cada dia, són molt bones. Sí.
Doncs res, canviem de tema i parlem de dormir-se al sofà.
Molt bé. M'encanta.
Perquè ara volia parlar-vos d'una situació en la que jo crec que pràcticament el 100% de la gent que som aquí ens hem trobat alguna vegada. Interior nit d'un habitatge qualsevol a Catalunya, sou al sofà, sols, o amb la parella, o amb les criatures, o amb el gat, o amb el gos, o tots. Esteu mirant una sèrie, una pel·lícula, un programa de televisió, esteu cansats, evidentment, perquè és un dia normal a la vida de qualsevol persona enmig d'aquest món en el que ens toca viure, i us comença a venir aquella soneta. Si us tanquen els ulls, aquella escalforeta...
Ui, sí.
És el millor moment del dia, aquest.
Jo crec que sí.
Però què fas?
Però un moment, això sempre ha de ser nit? O sigui, la migdiada no val?
No val. Ara estem amb
la nit.
Interior nit d'habitatge.
Assolutament total i absolut.
Exacte. És aquell moment en el que has de triar. No t'has rentat les dents, potser...
Ja. No, segur.
Segur.
Vas en pijama o no?
Pot ser que no vagis en pijama.
Sense pijama, eh?
Vestida de...
Amb roba.
Normal.
Pot ser que t'hagis portat el pijama o no, però encara et queda alguna cosa per fer abans d'anar a dormir. Què feu vosaltres? Brigitte, Llucia, procediment habitual estàndard?
El meu procediment és deixar-me anar.
T'adones.
Deixar-me anar. I tant. I m'és igual, perquè és que és tan maco aquell moment. És que al revés és horrorós, és forçar la maquinària amb una cosa molt estranya.
Jo no, jo m'aixec, m'arrenc les dents, me poso el pijama...
Ja m'he desvetllat.
I després t'adorms?
M'adonc, sí.
Sí? Jo ja no podria.
No, si m'aqueten al sofà, sí que després m'acosta molt més de dormir-me.
Veus? I a mi també m'ha passat que ho forces la màquina perquè vols acabar de veure la sèrie.
Ah, no, això també. Forces, però si veus que realment estàs a dormir molt... La tanc, perquè és que si no... El problema que jo tenc és que si no me'n vaig a dormir en aquell moment, m'adorm, però fins molt tard, i després és molt més complicat fer el trasllat fins en el llit.
Molt tard, què seria? Dues, tres, estem parlant, eh?
I després sí que ja tinc tota la son regirada.
I tu, Brigitte, si et quedes al sofà, que ja...
Allà m'hi quedo, i tant,
Volem saber què feu vosaltres a casa. Digueu-nos al 607-070-901 si us quedeu adormits al sofà, si ja mireu les sèries de llit en pijama directament, què decidiu fer en aquesta situació en la que la vida us està dient que us aneu d'anar a dormir i vosaltres heu de decidir si li feu cas o si us poseu a fer qualsevol altra cosa.
Espera, que et desvelles un moment, quan t'aixeques i te'n vas al llit, no t'adones tot d'una.
No, això, rentar dents, tal...
Bueno.
Jo crec que el moment en què et poses ja el pijama ja és un acte reflex d'anar a dormir. O sigui, a mi no se m'acudiria posar-me el pijama i dir, va, me'n torno al sofà, perquè és que t'adormiràs segur amb el pijama posat.
Si no tens roba d'estar per casa, tu vas amb texans per casa.
Jo, si m'estiro al sofà a veure alguna cosa, sempre, 100%, m'acabo adormint amb la roba tirada, sí.
Però és que dormiu en pijama?
Sí, no, amb samarreta, però és igual.
Jo dormo despullada.
Ara has obert un altre debat,
Sí. Tota la vida despullada.
No, jo amb samarreta.
El debat sobre el debat. El que és un pijama, també. Roda està per casa, correcte. Pijama, una samarreta és un pijama. Bueno, això ja seria un altre debat.
No,
per parlar,
dormir, no.
Ara parlem de dormir al sofà i tot el que se'n deriva. I per parlar d'això, hem trucat, com sempre, algú que coneix molt bé els cicles del son, que ja és la Carla Estivill, directora i responsable d'investigació de la Fundació Estivill Son. Carla Estivill, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Ja ho veus, tenim molts dubtes. Primer de tot, què és el millor, adormir-se al sofà o fer l'esforç i anar-nos-en al llit?
Sí, hauríem de fer l'esforç d'aixecar-nos, no? Aprofitar... Sí, és veritat que és un moment molt agradable.
Molt.
però... Costa molt.
No m'imaginava una resposta tan taxativa. Pensava que diria, no, segons el que a tu et convingui, el que tu creguis que funciona...
Segons el que necessita el teu cos...
Que taxativa, eh? I per què? Per què hem d'anar al llit?
Hem de, clar, hem de fer cas una mica a la ciència, després cadascú fa de més i de menys, no? Però sempre expliquem que el son no ve de cop, hem de fer tot aquesta, aquest ritual de desconnexió del que hem fet durant el dia, i mirar la televisió és una part de la desconnexió. I després, ja, quan estem relaxats, anem a l'habitació i continuem amb inclús pagar-se una dutxeta calenteta, posar-se el pijama, rentar-se les dents. Tot això és aquest ritual que el nostre cervell entén que és hora d'anar a dormir. Si ens adormim a la televisió, comencem a generar aquest hàbit que no és correcte.
Però veient la televisió, o fins i tot estant en el sofà, no et ve aquella son molt profunda, aquell moment en què tu saps que si ara t'adormissis cauries en un son, o a tu et sembla, molt profund? Aquest és incorrecte, encara que estiguis veient la tele? No pot ser que aquest ja sigui el ritual?
El que passa no, és que ens trobem...
Aquest no sap dir-me educadament que ja m'ha dit que no, eh?
El que passa és que després has de tornar a conciliar el son a l'habitació.
O dormir fins al dia següent al sofà.
Però un sofà és incòmode, no?
No depèn, això és cosa teva, ja.
Ara.
No sé.
Hauríem de tenir un espai, de fet, l'habitació és espai exclusiu per dormir. La sala és per descansar, mirar la televisió i mantenir converses. I hem de distingir aquests dos espais perquè el nostre cervell entengui què és el que es fa a cada lloc, no? I generar aquest hàbit que si el repetim cada dia, el nostre cervell anticipa. Val?
És a dir, has de tenir un petit ritual previ a anar a dormir, seria l'aconsellable.
Exacte, i cada dia igual, és un ritual, tal qual. I quan tenim aquest hàbit ben establert, llavors ja podem aplicar seccions de tant en tant.
Sí, jo tenia una pregunta, que és que ara estem parlant de nosaltres mateixos, però ara posem-nos per cas que tenim una persona al nostre pis o a casa nostra que s'adorm sempre habitualment al sofà. Sí. Tu què ens recomanes? Que nosaltres, imagina't, vaig al lavabo i em trobo aquesta persona a les dues o a les tres, la desperto o no la desperto?
Sí, és una situació puntual i jo la despertaria perquè anés a dormir a on toca. Ara, el dia següent, s'hauria de parlar una mica què prefereix i si es pot millorar el seu hàbit, no? Abans de dormir-se al sofà, avisar-lo o avisar-la de que s'aixequi i se'n vagi al llit en comptes de dormir-se en el sofà.
Lucía.
El que passa és que és veritat que el que està dormint pensa, ostres, quin mal rotllo que em desperti.
Sí, clar,
no?
Quina tocada de nassos, sí.
És així. Sí, sí.
No, perquè el sofà no descansam realment o descansam d'una manera diferent de com ho fem en el llit?
Sí. I tant que descansem, el que passa és que ens adormim al sofà, de fet hauríem de veure si hi ha alguna cosa que no fem bé que ens adormim profundament.
Sí.
És a dir,
coses que no fem bé segur, les hores. Això segur que és coses que no... Exacte, aquí.
Clar. Ah. O sigui, també hi ha persones que estan al sofà que no s'adormen i poden mirar tota la sèrie. Això vol dir que dormen les hores que necessiten, per una banda, i per altra banda, que els seus ritmes circadians, com moltes vegades hem explicat, el son és un ritme circadià, són acords amb els horaris laborals, no? És a dir, una persona matutina, segurament a les 10 de la nit és la seva preferència per anar a dormir, però a les 10 quasi hem acabat de sopar. Sí. I això no lliga amb el seu ritme circadiari.
Clar, és que la Carla Estill parteix de quines són les recomanacions, tot el conjunt de recomanacions bones que hem de seguir per dormir correctament. Però, evidentment, tots tenim les vides que tenim, perfectibles o no. Jo t'afegeixo un punt, no? Família amb nens petits, en els que un dels components de la família s'adorm intentant adormir els nens, que és un moment bastant equivalent al del sofà. I hi ha aquell moment de, o em desperto ara, i em llevo, i marxo d'aquí, o no tinc vespre. Però és que si em quedo, tinc un son d'aquells que també no està malament, però a mitjanit acaba sent un colze a l'ull d'un dels nens. És una situació en la que suposo que hem de fer el mateix que el sofà, aixecar i marxar, eh?
Aixecar i anar a l'habitació en el lloc adequat a on es dorm. A no ser que encara no hagi sopat, llavors ha de desvetllar-se i tornar a agafar l'hàbit d'anar a dormir quan toca. Però és veritat que si s'ha adormit, ha perdut aquesta pressió de son que ens permet adormir-nos més fàcilment, no?
Ah, aquí és on jo anava. Aquesta pressió de son existeix. És a dir, això sí, aquest moment preciós d'aquella soneta, que tanca els ulls amb escalforeta fins i tot, existeix. És aquesta pressió de son, eh?
Completament, completament. Durant el dia anem acumulant aquesta pressió de son i quan fem aquest hàbit de desconnexió, la pressió de son ens permet conciliar el son molt fàcilment. Si ens adormim al sofà, ens hem desinflat una miqueta.
A veure, Brigita.
Doctora Estivill, per cert, expressions en el teu pare, que crec que és el teu pare, el doctor Estivill,
sí,
no?
És.
Perquè
sí.
A mi em té molt de carinyo, perquè jo sóc de les poques, amb 119 anys, que faig el que em va dir. Però me'n recordo que una vegada em va dir que era bé aquestes microdormidetes, micromigdiadetes.
Sí. Això és veritat.
Jo,
va venir fa uns dies a la tarda de la ràdio i ens va explicar això, que petites migdiades al mig del dia li van molt bé.
Clar, i em va dir que no em molestes ningú, llavors això és positiu, sigui en el sofà o sigui en una cadira.
Exacte, durant el dia, la migdiada, la única i curta de 20 minutets, totalment recomanable, és un son superficial que ens complementa molt bé el son nocturn. Inclús a les persones més grans...
Ara, com una servidora.
Exacte. No sé si et referies a això.
Sí.
També els recomanem inclús dues.
Jo faig 4 de 5 minuts, que ja són els 20 que em va dir el teu pare, nena.
Molt bé, molt bé. Fantàstic.
Quin és el mecanisme pel qual el cos, això que diem, es desvetlla? És a dir, què ens passa dintre el cap, això, perquè diem, no, és que m'he desvetllat quan he anat a rentar-me les dents i arribo al llit, que jo tanta son que tenia i em quedo mirant el sostre una hora. Què ha passat aquí?
Sí. Per una banda, hem perdut aquesta pressió de son i, per altra banda, tornem a connectar de les ocupacions o preocupacions o coses pendents que se'ns han quedat durant el dia. I comencen a aparèixer una altra vegada aquestes rumiacions, aquests pensaments que, bueno, demà haig de fer això perquè no ho he acabat, o demà haig de trucar no sé qui. Llavors comencen a aparèixer tot allò que ja havíem desconnectat i, en canvi, hem tornat a connectar.
D'acord. Doncs sembla que ens ha quedat clar. La Carla Estivill, de la Fundació Estivill Son, ja ens ha deixat molt clar que si us esteu dormint al sofà, el més saludable és anar-vos-en a fer els vostres rituals previs a dormir i anar al llit a dormir, que és on Déu mana que haguem de dormir. Carla Estivill, moltíssimes gràcies.
De res a vosaltres.
Fran Domènech, què diu la nostra audiència?
A veure, sobre els rituals que parlava la Carla, la Neus diu que jo no em poso al sofà a veure res fins que no estic amb el pijama i les dents rentades.
Molt bé.
La Montse diu també igual, rentar les dents i quan estic ja cau directament, me'n vaig a dormir. La Montse ja no passa pel
sofà. Quina gent més responsable, no?
Però atenció, perquè tenim dos testimonis més que sí que passen pel sofà. Concretament, la Núria diu que jo he optat per posar-me el pijama quan arribo a casa, és a dir, directament el pijama quan arribo, em rento les dents i ja no he de sortir i després m'adormo, com sempre, al sofà. Però atenció, m'agradaria que escoltéssim el testimoni del Lluís. Jo em quedo sempre adormit al sofà, vestit i encara sense pijama.
Gràcies a Déu.
M'adormo. Fins i tot em desperto a les 5 o les 6 de la matinada pels meus propis roncs.
Bravo.
Això diu el Lluís.
I se'n va treballar amb la mateixa muda.
I aquesta nit passada l'he dormit al sofà.
Bravo. Bravo. Molt bé.
Estem amb tu, Lluís. Som la Gio.
Increïble, Lluís.
Doncs seguiu dient-nos a la tarda de Catalunya Ràdio al 607-07-0101. Com us adormiu? Podeu participar, podeu guanyar unes galetes Virgínies. Ara anem al butlletí i tornem a la tarda de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio us desitja bon Nadal.
Una trobada inesperada en un aeroport.
Perdón, el vuelo de conexión a Tenerife.
No, si yo no trabajo aquí, señor.
Yo soy David Bisbal.
Ens regala un moment inoblidable. Entra a Nadal als aeroports.com i escolta la cançó de Nadal de David Bisbal.
Aeroports per tu. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Ja el tenim aquí. El sorteig de la panera més gran del món. I ve carregat de regals.
Per gentilesa de...
La Grossa de Cap d'Any.
Vueling.
Puma.
Borges.
Cotet.
L'Aquàrium de Barcelona.
Restaurant Windsor.
Capravo.
Wonder Photoshop by Fujifilm.
Cervesa 1640.
Cellers Domenys.
PortAventura.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del món.cat i... guanya-ho tot!
El Nadal més salat t'espera al Port Vell fins al 6 de gener.
Descobreix tot el que el Port de Barcelona ha preparat per aquestes festes. La fira, una pista de gel sostenible, una roda amb vistes a tota la ciutat, noves atraccions i una completa agenda d'activitats repartides per tot el Port Vell.
T'esperem a Nadal al Port fins al 6 de gener.
Consulta l'agenda a portdebarcelona.cat.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
Per fi, Brandon Sanderson en català. Amb més de 30 milions d'exemplars venuts arreu del món, l'autor de fantasia i creador de l'univers del Cosmere es publica per primer cop en català. L'ànima de l'emperador és una aventura fascinant on una falsificadora podrà canviar el destí del regne, però s'hi juga la seva pròpia vida. Quina decisió prendrà? Ja a la venda a les llibreries.
Durant l'eclipsi, es fa de nit per treure a la llum les millors històries. Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, Carlos Cuevas i Noemí Galera.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
3 mesos de vacances i altres alegries de semestre. De Neus Rossell és una lectura obligatòria, o no, per a les famílies que no sabeu què passa a l'escola i per a les mestres que us sentiu soles. Publica Rosa dels Vents.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Carlos Baraiba.